Continguts en xarxa.
Call me Naughty Lola, the wiser skill. Throw my pianola, this paintball is worth. The boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. What? They call me Naughty Lola, the wiser skill. Head home my pianola, this paintball is worth. I'll tell you a secret, don't hammer on the keys. Poor little pianissimo is always down to this. Lola! Lola! Everybody knows me! Ask the person I'm using, but you know where to find me. Young men, old men, all fall into my niche. They all want me to press. That's the reason you bet. They call me Naughty Lola, the way is the scale on earth. At home my pianola is played for all its worth. The boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola is working night and day. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home my pianola is played for all its worth. Now I'll tell you a secret, don't hammer on the keys. For a little pianissimo is always bound to please.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a Marlene Dietrich, un dels grans mites i una de les grans icones sexuals de la història del cinema. Ens va llegar una llarga llista de pel·lícules i també una llarga llista de cançons, perquè era actriu i alhora cantant. Descobrim, doncs, la figura de Marlene Dietrich amb el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
De moment l'hem escoltat cantar.
Sí, sí, sí. Aquesta, clar, naturalment, era la veu de Marlene Dietrich interpretant una de les seves cançons més famoses. Avui li dedicarem, sí, aquest espai Cinema a la Xarxa, perquè parlar de Marlene Dietrich és parlar d'un dels grans mites femenins del cinema, una estrella que va ser fetitge per a milions d'espectadors d'arreu del món i que alternava les seves pel·lícules amb les seves cançons. Va ser una icona, després de Greta Garbo. Tenien molt en comú, perquè eren figures totes dues més aviat etèries, d'aparença gèlida, amb molts elements propis de la femme fatale, incloent-hi la veu greu, sobretot a Marlene, i capaces de treure els homes amb els seus encants i conduir-los a la perdició en el sentit més literal. Aquest era el cas del professor Emmanuel Raz, que, perdudament enamorat de Lola, la noia que canta en un cabaret anomenat l'Àngel Blau, acaba degradant-se com a ésser humà fins a convertir-se en ninot, i ella fa el que vol amb ell, completament. La cançó que ha obert el programa, i que es diu L'entremaliada Lola, és justament una cançó de la pel·lícula. És un film formidable, formidable, del 1930, dirigit per Joseph von Sternberg, i el paper del professor el fa l'actor, el gran actor, Emil Jannings. Bé, sobre aquest actor hem de dir que era molt bo, molt, però també era molt nazi, molt nazi, i el règim el feia servir d'element de propaganda. Això li va donar molts honors en aquell moment, però després de la derrota del nazisme a la Segona Guerra Mundial, ja no el volia ningú, i li va ser molt difícil trobar feina. Marlene, esclar, estava esplèndida en el paper de Lola. Ella, a més, va fer botifarra a Hitler, que la volia captar, i es va naturalitzar nord-americana. Ara, en tot cas, l'escoltarem fent una versió de la cançó per excel·lència d'Edith Piaf, però que Marlene va fer seva. És a dir, l'adapta al seu estil i la dota d'una gran sensualitat. La vie en rose, la vida en rosa.
Et dès que je l'aperçois, à l'ange sans emploi, mon cœur qui bat,
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
És molt maca aquesta adaptació.
Molt bé, molt, molt, és preciosa. Com hem pogut veure, doncs, Marlene Dietrich feia una versió molt, molt personal, molt seva, d'aquesta La Vie en Rose, i també, a més, molt, molt allunyada de la d'Edith Piaf, la versió. Són completament diferents. És una demostració de com pot arribar a sonar de diferent una mateixa creació, segons qui, quin sigui l'intèrpret.
I tant.
Bé, Marlene Dietrich havia nascut el 1901, i va començar fent pel·lícules mudes, algunes amb el director Alexander Korda, però després, al costat del director austríac Joseph von Sternberg, va fer molt bones pel·lícules sonores també, com per exemple Marroc, Fatalitat, L'Express de Xangai, La Venus Rossa o El Diable, era una, El Diable és una dona. Hollywood va veure en Marlene una icona i aleshores li feien els papers a mida. Li fabricaven els rols. A més, va tenir la sort de treballar amb bons directors, com per exemple Robin Mamoulian, Fran Borsage, Ernest Lubitsch, Ernst Lubitsch, Ty Garnett, René Clair, Raoul Walsh, Mitchell Leisen, també William Dieterle, Billy Wilder, Hitchcock, el mateix Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles, esclar, uns directors així, només podies fer coses bones. Va fer Kismet amb Ronald Colman, va fer La vella estrangera amb Jean Gabin, Golden Earrings, que aquí a l'estat espanyol es va titular, es va anomenar En las rayas de la mano amb Ray Milan, A Foreign Affair, estrenada com a Berlín Occidente amb Jean Arthur, Pànic a l'escenari de Hitchcock amb Jane Wyman, Momentos de peligro amb James Stewart o Encobridora de Fritz Lang amb Mel Ferrer. Ara l'escoltarem interpretant una cançó que Pete Seeger va compondre en els anys 50 i que no només és una de les grans cançons del folk nord-americà, sinó una cançó universal de la qual existeixen versions en totes les llengües. En català la va cantar la cantant nord-americana de gospel Rosalind Smith. És una cançó preciosa que Marlene Dietrich va cantar en anglès, en francès i en alemany. Nosaltres l'escoltarem en alemany, l'idioma de Marlene, i la cançó es diu així: Sag mir wo die Blumen sind, què se n'ha fet d'aquelles flors.
Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Molt maca també aquesta cançó, i està bé, a més, que l'hem escoltat cantant en la seva llengua.
Clar, sí, però ella la cantava en francès, en anglès, també, però, clar, és que aquesta cançó molts nens la coneixen, també, perquè en català, també, és una cançó molt maca. I, a més, bonica, és humanista, i com deia, doncs, s'ha cantat en... Bé, l'han cantat, per exemple, Joan Baez, Peter Paul and Mary, Dalida, Bobby Darin, Roy Orbison, els Four Seasons, també, Harry Belafonte, Richie Havens o Olivia Newton-John, és a dir, que sí, una cançó universal. Com comentàvem abans, Hitler volia fer amb Marlene el mateix que havia fet amb l'actor Emil Jannings, és a dir, captar-la per a la seva causa com a element encara més propagandístic i internacional que Jannings, perquè ella era molt més coneguda que aquell actor. Aquest actor era molt bo i molt important a Alemanya, però el resta del món no era tan conegut, o a vegades gens. Marlene no era només una actriu, era sobretot una icona, i és clar, això la feia molt, molt temptadora. Abans de la guerra, quan ella era a Anglaterra rodant una pel·lícula, Hitler li va enviar i va enviar uns individus perquè la convencessin de tornar a Alemanya. I ell els va dir que hi aniria si també ho podia fer el director jueu Alexander Korda. Els nazis li van respondre que ni parlar-ne. I Marlene, 2 anys després, es va fer nord-americana. Quan va esclatar la guerra, perquè això passava abans de la guerra, va fer el que feien doncs, altres estrelles, com Marilyn Monroe, que era visitar els soldats americans en combat o els soldats ferits ingressats en hospitals. I no només això, sinó que també va cantar cançons antinazis en alemany perquè arribessin a la població alemanya i austríaca. I per si fos poc, quan el general Patton va entrar a Alemanya, ella anava amb ell i les seves tropes. Encara hi havia molt perill, molt de perill. No, s'havia acabat la guerra, però fins a cert punt. Però ella va dir que havia volgut entrar d'aquella manera al seu país per decència. Marlene va tenir molts afers amorosos, la majoria amb companys de feina, però també amb d'altres. Yul Brynner, Joseph von Sternberg, Jean Gabin, Boris Chevalier, John Gilbert, John Wayne, Gary Cooper, déu-n'hi-do. I també amb algunes dones, amb algunes actrius. Pel que fa a pel·lícules, en la darrera etapa va fer Testimoni de càrrec, de Charles Laughton, amb Tyrone Power, Touch of Evil, Semilla de Maldà, es deia aquí, d'Orson Welles amb Charlton Heston, els judicis de Nuremberg, de Stanley Kramer, amb Spencer Tracy, Burt Lancaster i Richard Widmark. Van passar bastants anys sense que treballés al cinema, hi va haver un blanc, i l'any 1978, quan tenia 77 anys, va tornar per fer de baronessa a la pel·lícula Gigolo, al costat de David Bowie i Kim Novak. I ja no va fer res més. Es va recloure a la seva casa de París i ja no feia aparicions públiques. Vivia completament retirada fins que va morir a l'edat de 90 anys. El nom de Marlene era una contracció de Marie Magdalene, agafant les 3 primeres lletres de Marie, Mar, i les 4 darreres de Magdalene, Len, Marlene. Uh-huh. A Berlín, perquè ella era berlinesa, i té una plaça que porta el seu nom. Nosaltres, per tancar aquest record que li hem dedicat, escoltarem la seva cançó més emblemàtica, la cançó que anés on anés sempre havia de cantar. Es tracta d'una cançó del 1915 que va escriure en forma de poema un soldat alemany que es deia Hans Lipp i era mestre d'escola. El poema parla d'un soldat, un sentinella, que al cap dels anys recorda l'època, durant la guerra, en què es trobava cada nit amb la seva enamorada sota la llum d'un fanal i s'estaven abraçats fins que sonava el toc de queda. 23 anys després, el 1938, el músic Norbert Schulz li va posar música i el poema es va convertir en una cançó. Existeix una traducció preciosa, preciosa de Feliu Formosa, que va cantar la seva filla, Esther Formosa, i que comença dient: vora la caserna, prop del portal gran, hi ha un fanal encès on sovint ens van parlar. Un dia ens retrobarem, i de nou, prop del fanal, ens besarem. Quan arriba el vespre, els teus cabells rossos, el teu caminar, els torno a recordar. I també els teus ulls verds, sota la llum d'aquell fanal, on amb tu vull tornar. És molt maca la cançó, eh? La lletra. Tant en forma de poema com en forma de cançó, el text va tenir molts, molts títols, diferents títols. Un d'aquests títols va ser La cançó del jove sentinella i un altre títol va ser La noia sota el fanal. Però després el seu nom va ser, el títol de la cançó va ser i ja sempre serà Lili Marlén.
Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir.
Continguts en xarxa.